Camins del Pla i la Muntanya, un programa del Centre Excursionista de Balaguer que ens informa de totes les seves activitats i de l'excursionisme en general.
Benvinguts, oients de Ràdio Balaguer, a Camins del Pla i la Muntanya, el programa del Centre Excursionista de Balaguer. Si vau escoltar el nostre programa d'abril, veuré que era força premonitari. Si no ho heu fet, podeu escoltar-lo a la ràdio La Carta. He dit si heu escoltat perquè precisament quan tocava emetre's, el programa d'abril, se'n va anar a la llum a tota la península ibèrica. Llàstima. Si hagués estat just després d'emetre el final del programa, l'efecte sobre fer comentari mig en broma, mig seriosament sobre l'apocalipsi, haurien tingut un altre efecte important sobre la nostra audiència. Comencem el programa d'avui com vàrem començar el d'abril. Hem gravat el programa de maig i temeri, perquè hem viscut un mes intens. Això no és novetat. Vàrem començar amb una apagada que ens va fer veure el vulnerables que som. Sense llum, què ens queda? Ni mòbil, ni nevera, ni televisió, ni targetes. Vam anar a parar de cop al segle XVIII, el segle de les llums, de cop per una apagada. O pitjor, perquè Lenin tenia també una frase profètica: el món és a tres menjars del caos. Nosaltres no vàrem estar ni un i ja ens començàvem a atabalar. Qui havia estat? Hackers? Ciberguerra? Una falla al sistema? Algun dia ho sabrem. O no. Massa dependència de les volubles energies alternatives, de l'avidesa del benefici de les empreses. Cada qual, com sempre passa, vol portar l'aigua al seu molí. Als pocs dies de l'apagada, Elon Musk deia que això no era més que el principi, la punta de l'iceberg del que vindrà. Molt tranquil·litzant, venint d'una persona obsessionada a marxar a Mart el més aviat possible. Posem una mica d'optimisme. Per primera vegada en uns quants anys tenim una primavera normal, de pluja, sense massa calor. Tot perfecte per sortir a fer activitats a la natura, de les moltíssimes que hi ha aquest mes. Doncs ens centrarem en el Montsec d'aquest 2025, que celebrava la seva 15a edició. Va tenir lloc el passat 17 de maig. Els participants van poder decidir entre tres circuits diferents segons el seu gust i nivell de preparació: Challenge, de 80 quilòmetres, i el Port d'Age i l'Alt de Fontllonga com a fites d'etapa; mig fons, de 140 quilòmetres, i el Port d'Àger, i Comiols com a fites de l'etapa del dia; i finalment el gran fons de 190 quilòmetres i el Port d'Àger, la de Fontllonga, Comiols i la collada d'Estol Roig com a fites d'aquest dia de ciclisme. Les tres comparteixen pams del circuit i els 180 voluntaris que van fer possible que els més de 900 participants poguessin gaudir d'una jornada d'esport. Les proves van ser puntuals pel Circuit Català de Cicloturisme, Gran Fons o el Circuit Català de Cicloturisme Challenge, tot i que, com a tal, la Montsec no és una prova competitiva. Així, els diversos premis que es van concedir van ser als ciclistes més joves i més veterans, tant masculí com femení, així com al club que més cicloturistes va aportar, que va ser el Terraferma, i al club que va venir més lluny, que va ser el de Menorca. Després de parlar del calendari d'activitats del Centre Excursionista d'aquest mes de maig, com sempre, entrevistarem en aquest programa d'avui a l'Anika Müller. Després us en parlaré. Però abans farem el repàs de les activitats del Centre Excursionista d'aquest mes de maig.
Vam començar el mes el diumenge 11 amb una ruta saludable per Linyola, a d'Urgell, escenaris i restes de fortificacions republicanes de la Guerra Civil. Una ruta guiada per Pol Galitó, expert en la batalla del front del Segre. Una sortida d'uns 9 quilòmetres que es va acabar amb la visita guiada al Parc de les Olors, a Linyola.
El diumenge 18, el següent, primera sortida familiar. Els follets muntanyencs, la Creu de Gurb i el Bosc Encantat a Osona, uns 5 quilòmetres, que és per temps de sortida familiar, i un desnivell de 293 metres. Evidentment, la dificultat fàcil i per a tota la família.
El mateix diumenge, una sortida una miqueta més exigent a Insa, passant pel Cerro Cotón i fins a Morillo de Tou, a Osca. Una sortida de 12 quilòmetres i 400 metres de desnivell.
I per acabar el mes, el diumenge 25, l'últim diumenge, a Pic de Menada, Frontó i Guaidieso, a Osca. Una sortida de 15 quilòmetres i 1.250 metres de desnivell. La dificultat, doncs, moderada, però ja adequada pel nivell corresponent.
Camins del Pla i la Muntanya.
Nascuda el 1981 a Ludwigsburg, Annika Müller és una periodista alemanya establerta a Catalunya. Va estudiar periodisme, ciències de la comunicació i lingüística i literatura alemanya a Hamburg i va fer una estada a Bilbao. Va treballar per a diversos diaris abans que fa 20 anys comencés a treballar com a autònoma amb un peu a Catalunya i l'altre a Alemanya. Actualment és editora del Wir Leben Outdoor, un grup que gestiona diverses publicacions especialitzades sobre esports de muntanya. És autora de diverses guies de senderisme publicades per les editorials alemanyes i amb la fotògrafa Claudia Ziegler, el 2014, va publicar un llibre sobre joves escaladors. Premi Pica d'Estats el 2019 per millor treball internacional amb el reportatge Bellesa desconeguda, Plana del Silenci, província de Lleida. I per últim, però no menys important, des de fa força anys és sòcia del Centre Excursionista de Balaguer. Avui conversem amb Annika Müller, quan la bellesa del que cobreixes t'atrau tant que esdevé la teva llar adoptiva, una mica el que li va passar amb Sant Llorenç. Benvinguda, Annika. Anem a l'arrel de tot plegat. Quin és el teu primer contacte amb la muntanya?
L'inici amb el món de la muntanya? Doncs... Jo diria que de nena ben petita em van iniciar els esports de muntanya els meus pares, portant-me a passejos, a rutes de senderista i doncs, per les muntanyes alemanes, pels Alps i més enllà, a altres països, i des de sempre m'ha agradat molt.
Sempre comença amb l'entorn d'Alemanya, entenc, no? No descobreixes encara els Pirineus ni la península fins molt més endavant.
Sí, això és correcte, sí.
Quin és també el teu inici amb el món de la comunicació, l'altre vessant?
Jo havia començat molt d'hora a treballar amb diaris locals, encara quan anava a l'institut, i després vaig estudiar periodisme i ciència de comunicació i aleshores vaig treballar per diaris nacionals, també revistes polítiques i socials i sempre, més com a hobby, havia escrit també reportatges de muntanya. Però era una cosa molt secundària, però cada vegada més m'ha atret aquest temari i ara me dedico exclusivament als esports de muntanya.
Quan és el moment en què dius aquesta és la meva temàtica, això és la meva passió, jo em vull dedicar, em vull especialitzar en el periodisme de muntanya, de guies, de viatges?
Per ser franc, va ser la crisi del 2008 al 2012 que va fer impossible viure del periodisme polític. I llavors vaig estar com mig obligada, encara que no m'ha desagradat fer aquest pas, però no va ser un pas tampoc decidit totalment per mi. Que simplement pues, el periodisme diari informatiu estava... ambaixada, que ja no tenia el mateix públic que abans, ni els mateixos anuncis, i llavors els periodistes freelance pues, ja no podien viure molt bé del periodisme polític. I llavors vaig publicar més en revistes, vaig publicar guies de senderisme, altres llibres també relacionats amb el tema de l'escalada. I ara fa uns quants anys que estic contractada com a editora de revistes alemanes de senderisme, de bicicleta, de gravel, e-bike, de kayak també i de camping. Això és el que estic fent actualment.
Quan descobreixes els Pirineus, quan descobreixes, diguéssim, tota aquesta terra, o t'aproximes a poc, simplement al paisatge d'aquí, de Catalunya, Espanya, la península...
Jo fa més de 20 anys vaig fer un Erasmus a Bilbao i per acabar la meva estada vaig travessar el Pirineu pel GR11, que precisament... va ser el meu primer llibre també, la guia del GR11 pel mercat alemà. I pues, d'aquesta manera vaig conèixer el Pirineu i sempre bueno, em va fascinar moltíssim.
Llavors, des de llavors has anat tornant o has anat fent escapades, diguéssim, aquí en viatges fins que s'ha acabat convertint, diguéssim, en la teva segona o la primera llar?
Correcte, sí. Sí, això mateix.
Com ha estat una miqueta aquest procés, em refereixo, durant aquests 20 anys? Has estat més aquí que allà o has anat fent reportatges aquí?
Sí, bueno, he anat vinent i tornant. Bueno, he estat temporades a Alemanya també, però sí, sempre he estat relacionada amb Balaguer, Sant Llorenç, on tinc la residència ara, i la Noguera.
Després del GR11, sobre què escrius? O sobre què et comença a encuriosir i descobreixes d'aquest territori?
Dius al nivell publicístic? O?
A nivell publicístic, però també a nivell periodístic. És a dir, el que tu vols proposar, diguéssim, en aquestes col·laboracions que fas amb revistes i diaris, sobre què els hi proposes que escriuràs i sobre què comences a escriure més enllà del GR11?
Tot tipus de rutes que es puguin fer pel Pirineu, que hi ha molts racons desconeguts i, evidentment, sempre m'agrada promocionar una mica també el desconegut. També tenen molta fascinació els pobles rehabilitats, repoblats. Això és una cosa que als Alps bàsicament no existeix, que sempre atrau molt la curiositat dels estrangers, el fet de que aquí tenim molta terra deshabitada, molt aïllada, molt salvatge, i fora del Pirineu, el Prepirineu també té un gran encant. Vaig publicar una guia de senderisme ara ja fa 10 anys i encara hi ha demanda i ve gent a fer les rutes que teniu per aquí, a la Noguera o al Pallars Jussà. I sí, és que és un paisatge fantàstic, amb molts contrasts entre la plana de Lleida i el Prepirineu, pues, aquestes parets que s'aixequen de cop com un mur, pues, tenen un gran encant. I és una cosa exòtica, que no és molt conegut, un paisatge molt conegut per la gent del nord.
Més enllà del... Busc. Més enllà del Pirineu, el Prepirineu, la plana de Lleida... has escrit sobre altres zones i indrets de Catalunya, Espanya...
Espanya moltíssim, sí. Curiosament, demanen molts articles d'Astúries, València, per exemple... No tant per aquí. Hi ha més interès en altres regions, de fet. Però a tota Catalunya hi ha molts espais interessants, la Costa Brava també, evidentment, Tarragona. Però, clar, sempre que pugui, publico sobre Lleida, que és el que més amat tinc. Últimament publiquem també molt sobre les rutes de gravel. Tenim una revista dedicada exclusivament a la bici de gravel. I clar, aquí tenia un terreny fantàstic.
D'aquestes regions que no són les que ja has habitat, quines són les que t'han atret més d'Espanya, diguéssim, i les que potser en algun moment has pensat, ostres, estic vivint aquí, però potser també m'agradaria viure en aquest altre lloc?
Encara em falta molt per descobrir, la veritat, que em centro molt al nord d'Espanya, de fet, no? Sí que havia fet algunes escapades al sud o al centre, però no conec cada racó d'Espanya. El que més conec és el Pirineu, el català i el aragonès, i allà sí que hi ha molts racons que em puc imaginar viure-hi.
Abans explicaves una miqueta el que atreu als alemanys dels Pirineus. Sobretot és aquesta bellesa del desconegut i de l'inhabitat que parlaies abans, de dir aquests racons amb pobles deshabitats, amb aquesta despoblació que hi ha hagut paulatina al Pirineu. O què és el que més atreu als alemanys quan llegeixen sobre Pirineus o Prepirineu?
Jo crec que el que més sorprèn és la quantitat d'aigua que hi existeix. A l'Aguastortes mateix, al Parc Nacional, la quantitat de llacs és únic. És única en tota Europa, que no hi ha cap regió de tota Europa que tingui aquesta quantitat de llacs d'alta muntanya i tan concentrada. I això és una cosa que potser la gent que sap poc d'Espanya no s'espera, que hi hagi tant d'abundància d'aigua, que hi hagi tants boscs verds i tan poc desert, diguem-ne. Que jo crec que el verd i l'aigua és el que sorprèn als estrangers.
Llavors, si això els sorprèn, quina és la imatge que tenen quan venen cap aquí? Quin és el referent que tenen de Catalunya, dels Pirineus, quan venen? És a dir, què s'esperen trobar?
Jo crec que la Plana de Lleida a l'estiu és més l'estereotip d'Espanya cap a fora, que la sèquia, la calor. I, clar, el Pirineu és el contrari, que ara actualment hi ha molta neu, que això també és totalment desconegut a fora. Els holandesos venen molt a esquiar, que sí que ho saben, però els alemanys potser no tenen tan present que hi hagi glaciars, que hi hagi molta neu a vegades fins al juliol, i això que amb alta muntanya i en condicions quasi com si fossin els Alps a vegades.
Abans parlaves de zones deshabitades, de despoblació. Alemanya, si els hi sorprèn, entenc perquè és que no està al seu marc mental, no està a la seva idea o al seu ideal. Per què no ha sigut així allà? I per què els hi sorprèn que aquí hi hagi aquestes regions i aquests pobles tan deshabitats?
Home, pel simple fet que són molta més gent, que la població d'Alemanya és més gran que la d'Espanya nosaltres sí que tenim moltes zones salvatges també, moltes zones verdes, protegides, parcs nacionals, però tenim molta més densitat de població. I aquí al Pirineu, pues, com bé saps, hi ha moltes zones deshabilitades. Suposo que ve de la fugida del món rural dels anys 60-71, encara. I això a Alemanya no ha hagut mai, que sempre ha hagut també indústria a les zones rurals i l'est sí que ha patit una mica de fugida del món rural després de la caïda del mur, però el que és la resta d'Alemanya està molt poblada i inclús les zones de muntanya, els Alps també, hi ha pobles a tot arreu.
Quines rutes els atrau més aquí? Em refereixo amb el turisme intern o amb el turisme que potser tenim més idealitzat aquí a la província de Lleida. Ens venen noms com el Congost de Montrevell, que s'han fet molt famosos i han sigut molt marca. Alemanya, els alemanys, què és el que més els atrau quan visiten aquí?
Home, promocionem bastant el Congost de Montrevell. Últimament ja no tant, perquè hi ha bastanta massificació i ja no és molt recomanable, perquè ja saps que a vegades no es troba parking, entre setmana el parking està tancat i, clar, per tant, últimament ja no es promociona tant aquesta ruta. Però, clar, és un referent. Llavors, el que jo intento promocionar són més rutes secundàries al plànol del lo que és la promoció turística, com el Mont Alegre, el Mont Heró, com la ruta de Seguies al Mirador, com el camí de Sant Joan de Bosc. Hi ha moltes rutes per a recomanar el Congrés de Mou. I clar, el Pirineu és el més conegut de Catalunya, és el Parc Nacional d'Aguas Totes i Estany de Sant Maurici. Això sí que és un referent a fora, oh, també.
El Pirineu Oriental, pot ser el Pirineu de la província de Girona i això, també es pot ser més desconegut.
Clar, això atrau un altre tipus de turistes que... La Girona Costa Brava promociona més el turisme de mar i muntanya. Llavors són gent que busquen un allotjament al mar i fan una escapadeta a la muntanya. Però clar, també té un gran encant i un gran atractiu.
Amb aquests 20 anys, amb aquestes dues dècades que has anat coneixent aquest territori i has anat i venint d'aquí i a Alemanya, com has vist el canvi del turisme, de la massificació, del món rural o natural aquí als Pirineus i al Prepirineu català?
Ha hagut bastant canvi, evidentment. Jo trobo molt positiu que s'inverteixi en infraestructura, que s'habilitin camins de bici, que s'habilitin més camins de senderisme. El que passa a vegades em sembla que està una mica desproporcionat, que s'hauria de fer més un treball més extensiu, més candidat de camins i no... invertir una quantitat molt alta amb un camí en concret, com és la passarel·la de Montrevell, que és a Aragó, evidentment, que no és tema català, però és un bon exemple que amb la infraestructura que s'ha posat allí es podrien haver fet molts camins que atrauen un públic més ample. I sí, és que es fa inversions i canvis molt puntuals, però llavors molt, molt radicals, diguem-ne.
I això potser és el canvi més gran amb Alemanya. Em refereixo a com ho hauríem de fer o com s'ha fet a Alemanya. Tu que has tingut un peu, diguéssim, aquí i un peu allà, seguint l'actualitat i com ha evolucionat el món turisme muntanyístic de Catalunya, dels Pirineus i d'Alemanya... Com s'ha fet a Alemanya?
Bueno, jo no sóc ningú per dir com s'hauria de fer. I, evidentment, pues, a Alemanya tampoc està tot bé, que també hi ha molta massificació, també últimament s'inverteix molt en infraestructures com boscos de coros, passejos de boscos. Es fan a cada bosc, a cada vall que hi hagi, es fan ponts tibetans enormes que també es fan pagar entrada i això també és una comercialització de la naturalesa que pot estar bé perquè aporta un públic a la muntanya i a la naturalesa que si no fos per aquest atractiu del bosc de cordes o per el pont tibetà, no hi anirien i així hi ha més gent que té accés al món de la muntanya, però clar, sempre hi ha un impacte també, hi ha un impacte visual, hi ha un impacte a la flora i fauna i sempre s'hauria de buscar més el termini entremig. I aquí no hem arribat a tan extrem com els Alps, que estan molt, molt, molt comercialitzats, però hi ha algun lloc que va per aquest camí.
aquest creixement, aquesta massificació del món de la muntanya, que en les últimes dècades, que si anem fa 20 anys hi hauria zones d'aquí del Pirineu que no hi havia pràcticament ningú que hi caminés o que hi conegués rutes, i ara hi ha pràcticament guies i tota una estratègia turística al voltant. De qui creus que ha estat responsabilitat? No dic culpa, dels mitjans, de les xarxes socials, de la pandèmia, potser, perquè també va fer canviar i obrir el món a la natura?
Jo crec que la tendència ja hi havia abans, que la gent cada vegada s'obria més al esport de la muntanya i a la naturalesa. Que potser a Alemanya i als països dels Alps aquesta tradició de muntanya ha estat sempre, que al segle XIX hi havia molta afició a lo que és la escalada, el muntanisme, sense parlar en les primeres emissions de televisió de la història, es parlava del muntanisme alemà, de l'austriac, del suís, i els muntanyers, els escaladors, els senderistes sempre han sigut referents històrics, com aquí els futbolistes, no? I clar, per tant, hi ha un altre accés. És més normalitzat de sortir el cap de setmana a la muntanya, que ho fa tothom, que aquí. Però, bueno, aquí jo veig que també cada vegada hi ha més gent que surt a la muntanya, i això està molt bé.
Suposo que ara, amb els anys que portes aquí, hi ha moltes coses que els tens més que normalitzades i integrades amb tu, però als inicis, quin era el canvi cultural més gran que veies entre els alemanys i els catalans, els espanyols, doncs a l'hora d'apropar-se a la muntanya o a l'hora de conèixer aquesta realitat, o quan els hi presentaves i deies doncs que et dedicaves a escriure reportatges sobre el món de viatges i de muntanya?
Bueno, de diferències culturals hi ha molts, i és evident, però com que has mencionat el tema de com s'apropa a la muntanya, hi ha una diferència molt, molt gran. Ho observo sobretot en l'esport de l'escalada, que a Alemanya tot està molt organitzat pel club d'alpinisme, que té un pes brutal, que té 1,5 milions de membres, i tot el que és treball d'infraestructura, obrint sectors d'escalada, obrint camins, protegir espais naturals, tot passa pels mans del club d'alpinisme. Sempre estan involucrats i tenen molts experts en medio ambient, tenen molts experts a el que fa la fauna i flora protegida, i a l'hora de obrir sectors d'escalada o camins sempre es té en compte. I aquí és més una cosa individualitzada, no? Aquí quasi tothom pot obrir un sector d'escalada, no passa cap tipus de control de seguretat. Bueno, sí, les entitats estan a damunt, però no són entitats tan potents que fem un bon treball, els del centre d'excursionisme, evidentment, però no tenim el mateix pes polític i social. I a Alemanya, o a Àustria, o a Suïssa, el club d'alpinisme és una entitat forta, reconeguda per tota la societat, i té molt a dir. I està molt reconegut també el treball de habilitar sectors d'escalada, habilitar camins, i moltes vegades són els ajuntaments que paguen el sou, que s'involucren molt a habilitar l'espai, posar lavabos, aportar la infraestructura perquè es pugui protegir la naturalesa, bueno, uns pàrquings en un lloc que no impacte, que aquí moltes vegades la gent aparca a la vora d'un camí, o bueno, és tot més salvatge, que també té el seu encant, el salvatge oest, que diuen els de Catalunya, que diuen els escaladors. Però sí, Alemanya està més organitzat, que també treu una mica d'encant, però després, al nivell de seguretat i al nivell de protecció del medi ambient, doncs potser tenim un petit avantatge.
Ara mateix vius a Sant Llorenç. Expliqueu-nos una miqueta com és el teu dia a dia ara amb aquesta dualitat de viure aquí, escriure sobre aquí, escriure sobre Alemanya, dirigir també edicions a Alemanya.
La dualitat, bueno, és molt poc espectacular perquè tinc un horari fixe, que treballo des de casa i sí, quan puc m'escapo a Piragua, que també m'agrada molt, o m'escapo una estoneta a escalar. Aprofito les tardes per fer alguna activitat de muntanya, però a part d'això tinc una vida com cada persona que treballa en una oficina, només que la tinc muntada a casa.
L'escalada que parlàvem abans, com es veu des d'Alemanya o amb aquestes publicacions? És un entorn reconegut?
Sí, definitivament. Es coneix bastant, sí. Sobretot a través dels escaladors famosos que hi resideixen. Doncs sí, s'ha fet bastant nom dins de la comunitat internacional d'escalada.
És a dir, és un bon lloc per fer periodisme d'escalada i de muntanya a nivell internacional, aquí?
Definitivament, sí.
Qui tenim aquí? Qui entrevistes? O sobre qui parles? O sobre qui fa ressenyes allà?
Doncs, clar, es poden nombrar moltíssima gent, però per començar, tenim, com a resident de Sant Llorenç, tenim l'Edo Marín, que és un gran alpinista i escalador molt reconegut. De segona residència a Sant Llorenç, el Chris Sharma, encara, que abans hi residia sempre, que és un, en el món de l'escalada esportiva, és un dels grans pilars, una persona molt destacada i bastanta més gent.
Quins sectors d'escalada publiqueu o sobre parleu d'aquí, de l'entorn? O quins són potser més desconeguts per la gent d'aquí que no saben que tenen aquest patrimoni?
Si parlo de l'escalada, intento sempre parlar de tot tipus d'escalada. Aquí teniu l'escalada de molt alt nivell, de moltíssim nivell, dels millors del món, que se practica a Santa Línia i Oliana, per exemple. Però també hi ha una quantitat brutal de llocs d'iniciació, que jo diria que no conec cap altra zona que hi hagi tantes vies d'iniciació com és el cas a Camarasa, Sant Llorenç, bueno, tota aquesta zona.
La gent, els habitants originaris d'aquestes zones, de Camarasa, de Sant Llorenç, de Balaguer, d'aquest entorn, creus que són conscients o han sigut conscients de la realitat del patrimoni que hi ha aquí?
Pot ser fa 20 anys no tant, però últimament sí. El turisme està creixent, també cada vegada més. Sí, és que s'explota més el turisme d'escalada també, es veu el potencial i evidentment l'afició entre la gent d'aquí també està creixent.
Si et sembla, per anar acabant, explica'ns una miqueta amb quins projectes estàs o sobre què estàs escrivint ara mateix. Així ens fem una miqueta una idea també de sobre quines regions o sobre quins esports estàs parlant.
Ara mateix, avui mateix, estic preparant un viatge de premsa a Astúries, que publicarem reportatges a una revista de senderisme, una de mountain bike, farem un reportatge de camping i de kayak, i serà post aquí 2 setmanes. I a part, aquesta setmana estem publicant una revista de camping també. Això és el meu plan de treball d'avui.
Perfecte, moltes gràcies, Ànica. Gràcies per apropar-nos també a aquest món del periodisme de muntanya i de viatges, i també et desitgem molta sort també la teva estada aquí que duri molts anys.
Gràcies a vosaltres i us felicito pel gran treball que feu des del Centre d'Excursionisme.
Bé, arriba l'hora d'acomiadar-nos.
Sí, aviat entrem a l'estiu, eh?
Bueno,
Si arribem, vés a saber què ens passa.
No fotem, Josep Maria. Vull dir, el mes d'abril crec que va estar molt, molt, molt apocalíptic i va estensar tant la corda que vam tindre una apagada general sense precedents.
Bueno, hem tingut pedregada.
I pedregades, també. És una miqueta apocalíptic. Sí que la veritat és que potser va ser...
I un papa negre.
Papa negre, perdona, però jo no l'he vist, eh? Vull dir, no sé quina televisió...
Però ja si posa aquí qüestions apocalíptiques, dient, sí, és un papa negre. Però no, no ens passem tampoc, eh?
Ha seguit el tema del papa o no?
Un papa multicolor, que ja està bé. Com és la societat cada vegada més, vull dir, tampoc no ens hem de queixar.
Multicolor, bueno, és americà.
Bueno, vale, dic, mulat, mestís...
És americà. Uneix el nord i el sud, que és el que ens fa falta.
Això li dius a... El Panocha.
El Panocha. Hosti, tu, ara hem dimat aquí un mal nom a Donald Trump. Ja el teníem. Hem acabat la temporada i ara comencem a ficar mal nom. Però escolta, no pensava pas que citessis Lenin en un editorial. Avui ens ha citat Lenin i has dit que deia una frase profètica que és el món és a tres menjades del caos.
És veritat. Jo recordo el dia de la apagada, que tothom, com a bojos, i allà buscant garrafes d'aigua. Tio, ja sembleu lo de la pandèmia, que tothom venga a agafar paper de vàter, que escolta, diu, bueno, aquí la gent ja perd l'oremus. I recordo, al supermercat, ja havia ben quedat sense aigua. Vaig anar a la botiga d'espaquis, que està a prop, i els tios anaven traient garrafes d'aigua. I dius... Perdona que riga. Que dius, vale. I pa. Vale, busquem pa per sopar, perquè mengem algo calent, pa recent fet. Dic, joder, pues, va tornar a quedar i dic, coño, per aquí s'estan fent pa. Vull dir. I dius, i no tenen llum, pues mira, estan fent pa. Vull dir, tu mateixa. I que refes d'aigua les que vulga. Vull dir, això de l'apocalipsi va per costats. I el que anava allà a buscar pa calent, recent fet, el dia de l'apocalipsi, doncs un home de davant estava dient-li al paqui, al venedor, això de Pakistan, el pakistaní no ho dic en despectiu, eh? Vull dir, al venedor pakistaní, si vols que li digui. A veure,
sí, sisplau, siguem políticament correctes.
Exacte. Eh? No és despectiu, sisplau. A veure, que quedi clara la cosa. Doncs dic, me vens tota la caixa de pa per fer.
Perquè aquesta dèria que et va agafar...
No, a mi no. Un dia davant, un client de davant, dius... Sí, dic, te la compro. Dius, però a veure, fill, que està per cou, el pa. I ja vols comprar-li una capsa de baguets per coure. Dius, prefabricada. Dius, home, tio, que ja veus que aquí, els d'aquesta botiga... No tenen problema. Vine demà a buscar-ne el que te facin falta, home. No te t'avalis.
És aquesta cosa de la fi del món. Ja deien a la pandèmia que ens sortiria
fi
millor.
Fi del món, però els mercadons funcionaven.
Sí, ens sortirem. El senyor Roig, dic jo que a ell no li preocupa massa la fi del món.
Això de la fi del món va a barris.
Sí, va a barris i va a voreres. Ens sortirem millors, això que deien per la pandèmia, no sé si és del tot cert. Vull dir, potser m'hauríem de qüestionar una miqueta, no?
Aquí.
De que ens sortirem millors, aquest gran lema, aquest gran eslògan que es parlava durant la pandèmia, ens sortirem millors, tot anirà bé.
Aquest país va de puta pena.
Ostres, no t'havia sentit mai tan sincer.
No és el que se diu, no? Aquest país és una puta pena. Però donar la punyetera casualitat que aquesta setmana acabem de saber que acabem d'adelantar a Corea del Sud per renta per càpita.
Caram, com
està? És a dir, som més rics que els de Corea del Sud. És de Samsung. És de Hyundai. Doncs pues vale, pues tenim més renta que ells. I dius, hòstia, pues sí que anem bé. Anem bé perquè dona punyetera casualitat de que la nostra estructura econòmica va bé en els sectors que van bé. És a dir, el turisme és cap on va el futur i aquí som una potència turística, de moment. Perquè aquí el nostre estimat Panocho ha dit que... Perdó, de Panocho, eh? Però és que no me'n recordo. Ah, sí, Trump, se diu.
Com estàs avui?
Doncs... el govern del Kennedy Jr., doncs... Vull dir, perquè també és d'allò. Doncs ha dit que millor vint a Espanya no, que hi ha perill d'actes terroristes i de manifestacions pels carrers. I mentre escoltava això, dia, joder, pues als Estats Units que hi va la gent. Pues així anem. A part d'això, pues tenim la sort de que, entre cometes, els nomads, els treballadors tecnològics que poden escollir on viure, pues viuen a Barcelona o a Madrid, que dius, una qualitat de vida és superguai. Els lloguers, per lo que estan acostumats a Nova York o a Londres o a París, són pura xavalla, i els d'aquí que se joden, si no poden pagar, que s'aguantin, ja pagaran ells. Pues clar, què vols fer? Pues el nostre producte interior creix. Però com sempre passa, n'hi ha uns que se'n beneficien i els altres no, que són els que acaben votant el Trump. I després el Trump els hi puja els aranzels perquè paguin ells els impostos.
Sempre tan clarivident aquest retrat que ens fa el Josep Maria cada mes i sempre tan esperançador. L'esperança suposo que ens queda a la muntanya i a la natura.
Sí, no, és veritat. Vull dir, ves a la muntanya i llavors allí no tens llum.
I no notaràs aquesta apagada. Ens veiem al juny.
Bueno, si no hi ha cap apocalipsi estrany.
Camins del Pla i la Muntanya, un programa del Centre Excursionista de Balaguer que ens informa de totes les seves activitats i de l'excursionisme en general.